Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El sector de la cultura recuperarà el 100% de l'aforament d'aquí 15 dies, com a molt tard. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Tot i això, ha alertat que perquè aquesta mesura sigui efectiva s'ha de permetre al públic dempeus als concerts. El gerent de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, Albert Mas, ha dit en declaracions a la xarxa que esperen a conèixer la lletra petita.
És veritat que haurem d'estar atents a que sigui un 100% d'aforament real. Què vol dir això? Que, per exemple, els llocs que estan pensats per fer aforament a peu dret puguin ser a peu dret. Perquè si és un 100% però amb gent asseguda, no és un 100% d'aforament real.
Des de la mateixa entitat s'assegura que estan disposats a fer tot allò que sigui necessari per aconseguir l'obertura total i garantir la seguretat del públic assistent. D'altra banda, el Ripollès registra un terratrèmol de 3,5 amb epicentre a 7 cases. Altres municipis també de la comarca han notat el fenomen. És el cas de Queralbs i Ribes de Freser. Abril Cinci a Ràdio Ripoll.
El Ripollès ha registrat un terratrèmol de 3,5 graus. L'origen ha estat el municipi de 7 cases, prop de les 12 del migdia, segons ha confirmat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Malgrat que l'activitat sísmica s'ha produït a 7 cases, altres municipis de la comarca han notat el fenomen. És el cas de Queralbs i Ribes de Freser. Segons ha constatat Protecció Civil, s'ha iniciat la fase de prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques de Catalunya, tot i que no s'han produït danys. Tampoc s'ha produït cap trucada al telèfon d'emergència 112. El Ripollès és una comarca amb deteccions regulars d'activitat sísmica.
I d'altra banda, les associacions empresarials de la Garrotxa, la Federació de Veïns d'Olot i la plataforma Les Preses 2030 amenacen d'emprendre accions administratives i judicials si no respecta la variant d'Olot amb doble carril per banda. Denuncien que la proposta d'un sol carril que es va presentar l'estiu podria ser nul·la, que tenen els arguments per defensar-ho i que si finalment s'executa les obres de la variant s'endarreriran. Ho han anunciat aquest matí tot plegat en una roda de premsa a Olot. Albert Brosa, Olot Televisió.
Imatge d'unitat una vegada més entre totes les associacions d'empresaris de la Garrotxa per enviar un missatge molt clar.
Si la decisió és ferma en el sentit d'apostar per l'alternativa 2, que en diuen ells, que és la de l'1+1 en tot el traçat, des de Bracons fins a l'A26, nosaltres emprendrem totes aquelles accions administratives inicialment i judicials, si fos el cas, per evitar que això es produeixi, entenent que hi ha arguments jurídics que argumenten la possible nulitat d'aquesta decisió.
Argumenten que l'1+1 no resoldrà la mobilitat de trànsit, no garanteix la seguretat viària, que empitjora l'impacte ambiental perquè provocarà retencions i molèsties als veïns, i finalment un criteri tècnic, que apunta a un increment de vehicles en els propers anys que faria de la variant una via obsoleta ja abans d'obrir-se al trànsit.
I encara un darrer apunt en clau de mobilitat, l'acord entre el sindicat Samav i Renfe, que ha permès desconvocar la vaga de maquinistes, facilitarà els desplaçaments durant el pont del Pilar. La vaga a Rodalies continua avui, però amb escassa incidència i amb el compliment dels serveis mínims. L'aturada d'avui i les previstes per dilluns i dimarts de la setmana vinent compten només amb el suport d'un sindicat minoritari. Fins aquí les notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho i de qui us parla, Sergio Morales. Avui és divendres 8 d'octubre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda, Manuel Álvarez.
Hola, molt bona tarda. Avui tindrem en general una tarda assolellada amb intervals de núvols a trams del litoral, del prelitoral i punts de l'interior del quadrant nord-est. Serà cap al final del dia quan podran produir-se alguns xàfecs a primera línia de mar de la meitat sud del litoral. Seran més freqüents sobre el mar, però puntualment podrien tocar la costa. Així començarà amb la jornada també de dissabte, amb intervals de núvols, especialment al litoral i prelitoral central i sud, amb alguna gotella de ram de costa puntual, i durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, on podria descarregar algun xàfec local. Pel que fa a la temperatura, avui valors semblants són una miqueta més baixos. Per demà esperem que la mínima es mantingui sense grans canvis o pugi lleugerament, en canvi la màxima quedarà una miqueta més baixa. I pel que fa al vent, tramuntana d'aquests dies enrere anirà fluixant i s'imposarà un vent de component sud i és fluix i es mantindrà així durant tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I començarem el programa parlant amb l'advocada i presidenta de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa, Dolors Tauler, que ens donarà tots els detalls sobre la llei de la segona oportunitat. Farem tertúlia amb Josep Amorós, publicista i escriptor de Sant Cugat, i amb Arnau Rulló, casteller i monitor del Prat. A les 5 entrevistarem Esteve Regales, advocat i docent de Dret del Prat, ara jubilat, que es dedica a apropar la música a través d'un programa. Analitzarem l'exitosa situació del Club Esportiu Sabadell i a l'última hora del programa connectarem amb la manifestació de Fridays for Future de Sant Cugat, ja que el col·lectiu ecologista torna avui als carrers de la ciutat. Com cada divendres coneixerem les estrenes de cinema de la setmana i acabarem el dia i la setmana amb l'actualitat més curiosa de les xarxes socials. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! Vinga, va, doncs repassem ara l'actualitat als municipis de les emissores que fan possible aquest espai radiofònic. Comencem per l'ACO Capital Vallesana, comencem per Terrassa, des de la ràdio municipal, Sergi Estapé.
Bona tarda, un dispositiu per prevenir els bombers de situacions de perill i afeccions a la salut ha guanyat el Premi Montconill a la innovació en la categoria local. L'aparell es diu Prometeo i ja ha guanyat un premi internacional als Estats Units. El seu creador, bomber terrassenc Joan Herrera, ha estat el primer dels 5 guardonats en la 5a edició del certamen que s'ha celebrat al Teatre Principal. A banda del guardó local, se n'han repartit 3 d'àmbit estatal en les categories empresarial, cultural i social, en 10 nominats cadascun i un honorífic que ja s'havia fet públic dies abans de l'acte. En la categoria d'innovació empresarial s'ha premiat Viralgen, empresa de biotecnologia. El guardió en innovació cultural ha estat per la Fundació Fair Saturday. En innovació social s'ha escollit Borja Korkostegui, cofundador i director artístic i mèdic i científic de l'Institut de Microcirurgia Ocular. I l'honorífic a la innovació l'ha rebut Laura Tramosa, la segona dona catalana en graduar-se com a enginyera industrial als anys 50 i una de les impulsores del feminisme en el nostre país.
I de Ràdio Municipal de Terrassa a Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Bona tarda. La sabadellenca Júlia Company ha publicat el llibre Quantes veces dije basta, on explica un relat sobre la bulímia que coneix de ben a prop. Publicat per Persir Edicions Selectes, el text explica la història en tercera persona, a través del personatge de la Berta, uns fets que va viure en primera. I és que aquesta dualitat és part de l'experiència que imposa aquest trastorn de conducta alimentària. Company explica al programa Al Matí com va aparèixer a la seva vida.
Jo us vaig deixar amb una exparella. Em va venir tot, suposo, perquè ja havia tingut una història darrere i suposo que tot torna en algun moment en què hi ha una debilitat. I em va venir com una onada d'allò que se m'emporta i, bueno, va ser el detonant per fer explotar tot el que tenia dins.
A dins hi havia traumes com un abús sexual petit que també construeix un mur per després no expressar-se. La teràpia que va seguir surt al llibre i, de fet, és part de la motivació per escriure'l. Hi trobareu l'afectació al cos, la malaltia com un monstre i l'estigma autoimposat a l'hora de tractar el tema obertament.
I del Vallès al Barcelonès cap a Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
Bona tarda. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra diumenge, l'Hospital Germans Trias i Pujol ha presentat un nou model d'atenció als pacients de la unitat de psiquiatria, que fuig de les pràctiques més coercitives i aposta per donar més llibertat als usuaris. Un model que redueix el nombre de conflictes i millora el tracte dels pacients. Les portes de la unitat de psiquiatria, ubicada a la 12a planta, ja no estan tot el dia bloquejades. Sota supervisió mèdica, els pacients poden entrar i sortir lliurement en dues franges horàries, matí i tarda. Aquest model d'hospitalització, que s'ha anat implantant gradualment des del 2019, és pioner a Catalunya i representa dues millores directes. Per una banda, millora la qualitat assistencial, tant dels pacients com dels familiars, i per l'altra, suposa una millora des del punt de vista ètic, ja que es basa en el respecte als drets i preferències de les persones. Es redueix també l'estigmatització de les persones amb trastorns mentals, ja que és igual al tracte que reben al de la resta de pacients de l'hospital. Així mateix, ho ha expressat durant la presentació un expacient del centre, Juan Javier Estape.
Hauríem d'encara normalitzar més el fet de que el que més ens caracteritza a nosaltres, no? Ment i emocions, doncs a vegades poden no funcionar bé, no? I trobar-ho com algo normal, no? Aquest primer pas de portes obertes i a on ens pugui dur, doncs ajudarà una mica a lluitar contra aquesta estigmatització, no?
Els pacients psiquiàtrics de Can Ruti fan esport, tallers i sessions de relaxació, així com concursos de fotografia. També tenen llibertat per sortir de l'habitació en les estones mortes. Tot un seguit de mesures que ha fet possible reduir el nombre de conflictes, de conductes autolesives i reduir el nombre d'intervencions en les quals cal recórrer a l'aïllament o a la contenció farmacològica.
I anem ara cap al Prat Ràdio, on ens explica l'última hora l'Àlex Nieto.
Bona tarda. Diumenge, doble cita als Espais Naturals del Prat amb dues activitats per aprendre sobre el medi ambient i descobrir la natura que ens envolta. Per una banda, el Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, en col·laboració amb l'Ajuntament del Prat, organitza una visita guiada pels Espais Naturals del Riu a les 11 del matí, un recorregut que inclou el darrer tram de la desembocadura del Llobregat i on es podrà gaudir dels ambients naturals i la seva biodiversitat de la mà d'un expert. Per altra banda, la Llogateca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona organitza el Parc Nou de 12 del matí fins a les 2 del migdia un cent d'aus, una activitat dedicada a conèixer i identificar les aus que passen la tardor al parc, així com per aprendre més sobre els seus hàbits de vida. Recordem que les inscripcions per a totes dues activitats són gratuïtes i per més informació podeu consultar el web alprat.cat.
I anem ara cap a Ràdio Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà del Vallès es viuran unes jornades europees del patrimoni molt especials de la mà del Centre d'Estudis Arxiu d'Història amb un itinerari guiat per les masies de Castellà tant dissabte com diumenge de bon matí. El recorregut per les masies de les Fàbregues i de Sant Pere Ullastre reivindica el passat rural de la vila però també l'evolució del territori des de l'època medieval i la preromànica. La proposta es completa amb la descoberta de dos dels productes de proximitat més emblemàtics de Castellà del Vallès, les mongetes del Ganxet i els vins ecològics 5 quarteres, que van significar la recuperació de la vinya de la Vall d'Horta a la Masia La Muntada.
I des de Ràdio Sant Cugat us expliquem que l'Incasòl projecta un nou barri amb 5.000 habitatges entre Sant Cugat i Cerdanyola, a prop del sincrotró d'Alba. Amplia, Albert Soler.
La previsió és que la meitat d'aquests pisos siguin de protecció oficial, embolcallats per aquestes 200 hectàrees de zona verda. Es preveu una inversió pública de 450 milions i que les obres comencin el 2022. El nou barri neix a partir del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional, nom amb què s'ha conegut popularment aquesta zona de Cerdanyola del Vallès des que es va posar fil a l'agulla a repensar-lo. Aquest nou barri comptarà, a més, amb dues estacions dels ferrocarrils de la Generalitat, tal com ha explicat la directora de l'Incasòl, Mercè Conesa.
Preveu aquesta connectivitat amb el ferrocarril i la previsió de dues estacions en aquest sector, on també aquests ciutadans podran fàcilment, o els treballadors, podran doncs, utilitzar el transport públic, per tant una mobilitat neta i respectuosa amb el medi ambient.
La transformació d'aquest espai es va preveure ja en el Pla General Metropolità del 1976, quan s'esperava que la població de la zona, avui dia, fos d'uns 4 milions d'habitants. La xifra, però, ha quedat molt desfasada, donat que a Cerdanyola hi ha empadronades unes 58.000 persones, mentre que a la ciutat veïna de Sant Cugat, unes 93.000.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Gairebé un quart de cinc de la tarda, moment ara pel tema del dia. Parlem que l'any 2015 es va introduir la llei de la segona oportunitat amb una modificació de l'article 178 de la llei concursal. Per saber com està funcionant l'aplicament d'aquesta norma i per recordar-nos les seves disposicions, el nostre company Sergi Estapé, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, parla ara amb l'advocada Dolors Tauler, administradora concursal i experta en la matèria. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, doncs efectivament estem amb l'advocada Dolors Tauler, administradora concursal, presidenta de la Comissió de Drets Humans i també de la Comissió d'Habitatge d'Execucions Hipotecàries del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa. Bona tarda, Dolors.
Bona tarda.
Fem primer cinc cèntims, què és la llei de la segona oportunitat?
Doncs mira, la llei de la segona oportunitat no és res més que un mecanisme legal que serveix per aconseguir la cancel·lació dels deutes per persones de tot tipus, tant consumidores com autònoms, com petits empresaris, doncs que tinguin aquesta situació de sobreendeutament.
I quin és el procés que han de passar aquestes persones deutores per tal d'aconseguir que se li cancel·lin aquests deutes?
Doncs en principi s'han de passar per tres fases. Val? La primera seria intentar arribar a un acord extrajudicial amb els seus creditors. Això es fa doncs, anant o a un notari o a la Cambra de Comerç de Sabadell que fa funcions similars, en el primer cas, en el cas de consumidors, i en el segon cas, en cas d'autònoms o administradors o petits empresaris. Aleshores, aquest organisme anomena un mediador concursal que intenta fer arribar aquests acords amb els creditors. Si no s'aconsegueix, cosa que succeeix la major part de les vegades, iniciaríem la segona fase, que és que aquesta persona se li insta al seu concurs personal, concurs de creditors de tota la vida, i a dins del concurs doncs, es du a terme doncs, les operacions habituals concursals de liquidació del patrimoni que pugui tenir la persona i bueno, intervenció de la seva activitat econòmica, de manera que l'administrador concursal, que se li anomena, que és la mateixa persona que anteriorment ha ocupat el càrrec de mediador concursal, doncs li diu doncs, quins diners pot gastar, quins no pot gastar, i bueno, una mica ordena una miqueta la situació. Per arribar a la tercera fase, que ja seria la fase de demanar la cancel·lació d'aquests deutes, val, que es cancel·len íntegrament si són els que es diuen ordinaris i subordinats, és a dir, els ordinaris acostumen a ser deutes doncs, amb entitats bancàries, per exemple, subordinats acostumen a ser interessos, multes, sancions, tot això quedaria cancel·lat. I llavors hi ha un determinat tipus de deutes que es diuen crèdits privilegiats, que aquests no quedarien cancel·lats, els crèdits contra la massa tampoc, i aleshores, en aquest cas, s'hauria d'anar amb una quarta fase, que seria doncs, un pla de pagaments per poder-los pagar a 5 anys. Si t'ho he explicat molt ràpid, però bueno, resumidament seria tot aquest procediment.
Jo suposo que molta gent s'estarà preguntant, aviam, tothom si pot tenir opció a aquesta llei de segona oportunitat, perquè hi haurà, escolta tu, aquest no pot pagar, però llavors també hi haurà el que es vol escapar de pagar, o no? Com s'estableix això?
Bueno, en principi perquè qualsevol persona pot accedir, si és persona física no hi ha cap tipus de restricció, tant si estem parlant d'un estudiant com un jubilat, vull dir, això no és problema, amb ingressos o sense ingressos. No hi ha discriminació en aquest punt. El que passa que sí que hi haurà uns requisits perquè se li pugui concedir aquest benefici de cancel·lació dels deutes, no? El primer és que el seu concurs no es qualifiqui de culpable. Quan passa això? Doncs això passa quan aquesta persona doncs, ha pogut ocultar béns que té, per exemple, no ha donat totes les dades que havia de donar doncs, a l'administrador concursal per determinar quin és el seu actiu, el que té, i el seu passiu, el que deu. Quan, per exemple, també seria el cas de que hagi incorregut en aquest estat d'insolvència de forma expressa, no? Que es diu, bueno, en aquests casos es consideraria que no és un deutor de bona fe i se li qualificaria el concurs culpable i no se li otorgaria aquest benefici. I l'altre requisit que ens diu la llei és que aquesta persona no hagi estat condemnada per sentència, per haver comès algun delicte de tipus econòmic en els darrers 10 anys. Val? També es demana que hagi intentat aquest acord extrajudicial previ, que jo abans t'havia fet referència com a fase 1, val? Perquè si no l'ha intentat aquest acord extrajudicial, doncs sí que una part dels seus crèdits no li quedaran condonats. Seran un 25% del que és crèdit ordinat. Però, per tant, complint aquests tres requisits, en principi se li hauria de poder atorgar a tothom el benefici de cancel·lació de deutes.
I una pregunta que també suposo que es deu fer gent, pel que fa a la vivenda habitual, hi ha risc de que la persona que deu pugui perdre-la o no?
Aquesta pregunta és molt important perquè molta gent té molta por, no?, referent al tema de la seva vivenda habitual. A veure, un concurs vol dir vendre el que tinc per pagar fins on arribo, val? En paraules col·loquials perquè ho entengui tothom. Per tant, si aquella persona té un immoble, un actiu, la regla general seria que es té que vendre, ja, encara que sigui la seva vivenda habitual. Però què passa? Que hi ha una excepció que moltes vegades s'aconsegueix aplicar, que és la següent. Quan aquesta vivenda habitual té una hipoteca, val?, i el valor del deute que està garantitzant aquesta vivenda és superior al valor de la pròpia vivenda, representa que no té cap sentit liquidar aquesta vivenda o vendre-la, perquè si s'està pagant aquesta hipoteca, és a dir, la hipoteca té que estar al corrent de pagament, molt important, el banc li surt més a compte que li pagui tota la hipoteca que no que es malvengui aquesta vivenda en un procediment concursal que potser acabarà anant a subhasta i que cobrarà molts menys diners. Per tant, en aquest cas, es permet excloure de la liquidació la vivenda habitual. Només la vivenda habitual. Si és una segona residència, no.
I, clar, en aquest cas, hi ha, per pagar un concurs de creditors, hi ha una sèrie de despeses, no? Això, com clar, una persona que ja té molts deutes, no sé si s'ho pot fer front, això. Com ho feu?
Mira, quan es comença el procediment, els advocats que assessorem a persones que estan en aquesta situació, els acostumem a dir, doncs, que com que podrem aturar, si hi ha demandes, si hi ha embargaments, es poden aturar un cop s'inicia la fase 1 d'aquest procediment, i els diem, bueno, això ho pots deixar de pagar, perquè sabem que és un deute, que et quedarà cancel·lat, etc. Per tant, d'entrada, començar el procediment per moltes persones implica una no sortida de diners que abans sí que l'estava sofrint. Val? Llavors, aquesta no sortida de diners, aquesta possibilitat d'aixecar embargaments que potser li estan fent sobre la seva nòmina o el que sigui, doncs li dona, doncs, un aire, doncs, que li permet fer front a les despeses del concurs, que són bàsicament les dels professionals que intervenen el mateix, que són notari o cambra, depèn de quina de les dues vies ens toqui anar, el mediador concursal, l'administrador concursal i l'advocat. Val? El que passa és que els honoraris és molt important que la gent tingui clar que van sempre en funció de l'actiu i del passiu que es té. És a dir, no és el mateix el que ha de pagar una persona que té un deute de 60.000 euros que una persona que té un deute de 600.000 o que té un deute de 2 milions. Val? I per tant, doncs, sempre és proporcional i la veritat és que també hi ha facilitats de pagament, etc, etc. Per últim, també dir-te que hi ha el torn d'ofici. El torn d'ofici, doncs, és la possibilitat que dona el Col·legi d'Advocats de Terrassa a les persones que no tenen ingressos, doncs, que se'ls pugui donar a l'advocat i fins i tot un procurador del torn d'ofici, que no l'hauran de pagar si compleixen els requisits referent als ingressos. I bueno, les altres despeses sí s'han de pagar, però la veritat és que, bueno, no acostumen a ser molt elevades, doncs, perquè hi ha unes reduccions, etc, etc. Això a cada persona se li ha de fer, doncs, a l'estudi personalitzat del que li suposarà. Com et dic, és molt fàcil poder-s'hi acollir perquè tenim tota aquesta sèrie d'avantatges, no?, que rodegen el tema, la situació.
I hi ha deutes que no queden cancel·lats, no?, per això?
Bueno, a veure, els deutes que no queden cancel·lats són, primer, els crèdits contra la massa. Són els deutes que es meriten a partir de l'altre de declaració de concurs, que teòricament, a part dels deutes normals del dia a dia, com pot ser pagar el nostre lloguer, els aliments, els subministres i tot això, i això ja s'entén que es té que pagar perquè la gent normal ja ho va pagant, no? I llavors hi ha un altre tipus de deutes que no queden cancel·lats, que són els crèdits que tenen un privilegi general o especial, val? I però aquests, com t'he comentat abans, es poden posar en un pla de pagaments a 5 anys per tal de que doncs, es puguin anar pagant mica en mica. També explicar-te el tema del crèdit públic, no? El crèdit públic o el crèdit per aliments, aquests dos tipus de crèdit, doncs la llei diu que no queden exonerats. Però a la pràctica això no és ben bé així, val? Perquè els tribunals estan aplicant un altre sistema que el que fa és que aquest tipus de crèdits, sobretot els que són públics, els d'Hisenda, Seguretat Social, crèdits amb ajuntaments, doncs una part d'aquests crèdits que corresponen a interessos, sancions, etc., es qualifica de subordinat i, per tant, s'exonerarà, es cancel·larà. De la diferència, el 50% ho classifiquen d'ordinari i per tant, es cancel·larà. I només l'altre 50% és privilegiat i haurà d'anar a aquest pla de pagaments. Per tant, el que estem fent és convertir un deute públic que inicialment semblava que no era cancel·lable en un deute molt més petit que es podrà pagar doncs, amb aquest pla de pagaments de 5 anys. Val? Aquesta és la situació actual. Ara bé, d'això pot ser que canviï aviat.
Val. No, el que, clar, amb dos motius pel qual volíem parlar amb la Dolors Taulera, perquè, clar, és una llei que s'ha parlat molt, però, no sé, després de tant temps que s'hagi aplicat, realment funciona? O sigui, podem dir que ja està funcionant la llei de segona oportunitat?
Rotundament sí, funciona. Vull dir, són deutes que queden cancel·lats. El màxim són 5 milions d'euros, però vull dir, quan ho queden cancel·lats, queden cancel·lats, i l'única cosa que s'ha d'advertir a les persones que s'acullen a aquesta llei és que només es podrà revocar, o sigui, tirar enrere aquesta situació en casos molt, molt puntuals, que són bàsicament, si es descobreix, si algun dels creditors que no ha cobrat descobreix que aquella persona ha ocultat béns o ha ocultat uns ingressos, perquè, per exemple, no sé, ha rebut una indemnització durant el procediment de tants diners i no ho ha dit o ho ha cobrat a través d'un tercer i això es descobreix, lògicament és una situació de frau. Per tant, en aquest cas sí que es podria mirar de revocar aquest benefici, val? Però només en aquest cas. Quan es va a un pla de pagaments, només en aquest altre cas, també es contempla la possibilitat de revocació quan hi ha un augment d'ingressos molt, molt important, que podria ser per una loteria, per una herència, etcètera, etcètera. No? Però aleshores es tracta de una mica doncs, d'assessorar els clients doncs, que no juguin a la loteria o bueno, que siguin conscients si han de cobrar una herència doncs que facin els passos oportuns. No? Evidentment, si el pla de pagament s'incompleix, doncs, també es podrà revocar. Però bueno, són coses de lògiques i evidents, que si en principi es fa tot ben fet no hi ha d'haver-hi cap problema.
Està tenint molta incidència, ja és molta gent la que se, diríem, intenta per aquest procés cancel·lar els deutes. Com està anant això?
La veritat és que sí, està havent-hi molta demanda, molta demanda d'acollir-se en aquest procediment. Des del Col·legi d'Advocats, la mesura que tenim per detectar-ho és a través del Servei d'Orientació Jurídica, que estan arribant moltes peticions d'advocat d'ofici per portar a terme aquest procediment, i suposo que també, evidentment, és el boca-orella, no? Doncs persones que per sort, doncs, ja l'han passat i han vist que han aconseguit doncs, tornar a néixer, no? Perquè al final és això. Ho comuniquen als seus coneguts, veïns, persones que saben que poden trobar-se en situació similar i la gent ara ho està portant a terme. El problema, com et deia, és que bueno, ara tenim per davant un avantprojecte de...
T'ho anava a preguntar.
Sí, doncs, bueno, en definitiva, hi havia una directiva comunitària de l'any 2019 de reestructuracions d'insolvència que l'estat espanyol havia de transposar. Encara no ho ha fet, però bueno, sembla que es diu, ha fet un avantprojecte per fer-ho, i aquest avantprojecte, doncs, la veritat és que ens ha deixat una mica tocats, no?, els professionals que ens dediquem a això, perquè està justament incorporant restriccions, no?, a l'hora d'obtenir aquesta exoneració, i una de les que està preveient l'avantprojecte és aquest deute públic, que et deia que sí que es podia fer molt, molt més petit i acabar sent exonerat, doncs el vol excloure d'aquesta possibilitat, val? I també vol excloure que intervinguin els advocats per defensar els autònoms i les microempreses, que són persones que realment necessiten un assessorament, no? És un avantprojecte, vull dir, encara no és vigent, pot estar sotmès, pot canviar. De fet, des dels col·legis d'advocats, doncs, estan ja fent propostes de millores i de canvis i hem d'acabar veient com acabarà la cosa, no? Però realment seria molt preocupant que aquestes mesures s'acabessin portant a terme. Esperem que ho puguem canviar.
Esperem que sí. Doncs Dolors Tauler, advocada, administradora concursal i presidenta de la Comissió de Drets Humans i de la Comissió d'Habitatge d'Execucions Hipotecàries de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, gràcies per il·lustrar-nos, millor dit, sobre la llei de la segona oportunitat i que veiem que realment funciona i que la gent que ho necessiti que sap que s'hi pot apuntar. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda. Comença ara el moment de la tertúlia dels divendres, on tenim un clàssic d'aquest espai. Avui, però, jo el trobo a faltar. Jo, abans que comencés la tertúlia, deia, ostres, no ha arribat el Josep, però és que el Josep avui ens acompanya via telefònica. Josep Amorós, publicista i escriptor de Sant Cugat. Què tal? Com estàs, company?
Què tal, Sergio? Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, encantat de saludar-te. I també ens acompanya des dels estudis del Prat Ràdio el casteller i monitor Arnau Rulló. Arnau, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Ara fa uns dies t'entrevistàvem amb l'entrevista de personatge i avui tenim aquí de tertulià, o sigui que...
Sí, és un no parar, això.
És un ostres, exacte, eh? I vaja, al final ens prendes el puesto a tots, tu.
Esperem que no, home.
Escolteu, avui tenim un parell de temes per parlar, però sospito que són d'aquests temes que ramifiquen, que es diu que van cap a moltes bandes. Si us sembla, comencem per un dels temes que esperava un gruix del segment de la població d'arreu del país, que és la reobertura de l'oci nocturn amb aquest passaport Covid. Des d'aquesta nit de dijous, a partir de les 12 de la nit de divendres, per entendre'ns, ja tornen a obrir les discoteques. Això sí, cal entregar aquest distintiu per poder accedir-hi. Arnau, començo per tu. Has sortit de festa aquesta nit?
No he sortit de festa. Estava molt cansat ahir i vaig preferir el meu llit abans que les sales de ball i els cubates.
En tot cas, què et sembla?
Bé, sembla una bona notícia en el benentès que el sector de l'oci nocturn feia molt de temps que reclamava això i que doncs sembla ser que la pandèmia doncs cada cop va remetent doncs més, i sembla ser que ens trobem en una situació cada vegada millor, que encara tenim la pandèmia, però que som més proclius a recuperar la vida normal. D'altra banda, una de les coses que a mi no m'acaben de quedar clares és si la reobertura de l'oci nocturn ajudarà a pal·liar, ni que sigui en part, el problema que hem tingut aquest estiu, que és el dels macrobotellots, que s'apuntava molt a l'obertura de l'oci nocturn com la solució, i no sé fins a quin punt això ho suposarà, però bé, en qualsevol cas, doncs és una bona notícia, suposo que pel sector i també per tots els treballadors i per la gent que en tenia moltes ganes, perquè també n'hi havia, i bé, doncs amb moderació, doncs, que ho puguin celebrar.
Josep, tu com ho veus? Creus que això, com ara obria l'Arnau, el Davi, ja deia que aquest tema ramificaria, que aniríem cap a altres bandes i ara ja ho estem veient. Creus que aquesta obertura, aquesta tornada a l'activitat de l'oci nocturn pot ajudar a normalitzar, o millor dit, a tranquil·litzar les nits dels caps de setmana?
Sí que és un tema que té moltes derivades, eh? Una és aquesta, indubtablement en té d'altres. Bé, jo si en concret per la que tu em comentaves, per cert, jo no he sortit tampoc de festa, he fet festa a casa, que és encara més interessant.
Ah, no sé ni si preguntar-te per això, eh?
Exacte. Pot ajudar, pot deixar d'ajudar, pot... És que no ho sé, jo crec que només cal fer-se una pregunta. Hi havia embotellades abans que es tanqués l'oci nocturn? Si la resposta és sí, com crec que tots haurem observat, doncs no li veig la relació directa, em sap greu dir-ho així, perquè molta gent té l'esperança o confiava en que l'obertura de l'oci nocturn doncs acabés amb el programa de les botellades, però verdaderament jo crec que no és exactament aquest. Potser també cal preguntar-se si verdaderament són un problema les botellades o la forma d'enfocar-les, no? Mentre el jovent en general o la gran majoria de la població doncs no tingui la possibilitat de pagar 25 euros per un gin tònic, doncs es fotrà el gin tònic al carrer amb els amics i després entrarà a la discoteca si cal. Saps què vull dir? Sí. Però això ja passava abans de que es tanqués l'oci nocturn, amb la qual cosa no sé, no acabo de veure verdaderament doncs, que això pugui ajudar d'una forma tan clara i tan directa. Després hi ha altres derivades. Per mi potser la més important és tota la polèmica doncs, del dret a la protecció de les teves dades personals i de la teva elecció doncs, d'haver-te o no haver-te vacunat, independentment del que cadascú jutgi o del que cadascú es pensi que ha de fer o triï l'opció doncs, que prefereixi. El fet de que per gaudir doncs, de determinats, entre cometes, privilegis, diguem, perquè sembla que ho enfoquin així, doncs hagis d'exhibir un carnet de bona conducta, sembla que tornem una mica quan els serenos havien de testificar doncs, que et portaves bé per poder tenir un certificat de penals i per tant tenir passaport, doncs gairebé no sé si és que estem tornant una mica a aquesta qüestió. Aclareixo, a pesar d'aquest comentari, jo estic vacunat amb la pauta completa, però és que és absolutament independent del que cadascú de nosaltres a nivell personal pensi, però precisament és així, perquè són coses personals que probablement no haurien de formar part o obre el debat, sé que és un meló, però obre el debat de que reflexionem verdaderament com a societat si podem exigir o deixar d'exigir determinades coses en funció doncs, de béns que es puguin considerar socialment superiors. Que és tot això, penso que tot plegat és bastant discutible.
Doncs discutim-ho una mica, que encara tenim temps. Precisament, un dels grans debats que van sorgir, sobretot arran de l'aprovació de l'estat d'alarma i tota aquesta retallada de llibertats, ara ja no hi ha estat d'alarma, però jo sé que us vull preguntar, començo per tu, Arnau, ja que el Josep ha obert el meló, doncs et passo tu la pilota ara. Creus que s'ha produït un retrocés pel que fa a llibertats una vegada superat ja l'estat d'alarma? Creus que hem anat cap enrere diguem, amb l'excusa de la situació sanitària?
Uf, és una pregunta interessant i difícil de respondre. Durant l'estat d'alarma és evident que es van perdre llibertats, vull dir, la més elemental va ser la de moviment. Era per una qüestió de salut major, la població jo crec que ho va entendre, un gran gruix de la població, i després de l'estat d'alarma jo no crec que puguem parlar d'una regressió de drets i llibertats en el sentit estricte, tot i que sí que és cert que doncs, la ciutadania encara viu amb xoc certes actituds adquirides durant l'estat d'alarma i fa que certes actituds i que certs comportaments, com per exemple no dur la mascareta, tot i que hi hagi la distància permesa, hi hagi els 2 metres de distància i no hi hagi ningú, doncs sembla com que encara estigui mal vist. Llavors, sí que em fa això la sensació, però jo crec que pèrdua de drets i llibertats, no sé fins a quin punt en podríem parlar. Sobre el passaport Covid, que ell abans ho apuntava. Jo crec que, bé, és un deure i és un sentit de responsabilitat col·lectiva en el benentès que tothom, independentment de com hagi viscut doncs, tota aquesta terrible situació, ha hagut de fer un sobreesforç. I llavors, si jo em vacuno, si jo em quedo a casa, si jo em poso la mascareta, si jo em rento les mans, si jo respecto la distància, i tu no ho fas, doncs a mi tampoc no sé fins a quin punt, doncs crec que ha d'haver-hi igualtat de condicions. Això poder és una mica dictatorial i pot semblar una mica 1984 d'Orwell, però jo crec que encara vivim en una situació terriblement excepcional i si tothom no fa, doncs no pensa en actitud col·lectiva, perquè una vacuna una distància no és una actitud només individual, doncs crec que no ha de tenir els mateixos, no privilegis, sinó, bé, hòstia, ara no ho diré perquè pot semblar molt dur, sinó els mateixos, bé, la mateixa situació.
Josep, què et sembla aquesta reflexió de l'Arnau?
Molt, absolutament, molt d'acord. És que en fi una cosa no treu l'altra, o sigui, ja et deia que per mi era un meló i que era conscient de que l'obria, en el sentit de dir hem retrocedit en quant a llibertats, en quant a drets. Jo penso que en quant a drets no, en quant a llibertat sí, però és que ha estat absolutament inevitable perquè la pròpia declaració d'estat d'alarma, doncs evidentment precisament restringeix llibertats, és a dir, sí que han perdut llibertats. Penso que no totes les hem recuperat encara, però en principi és clar, el primer dret de les persones humanes és el dret a la vida, i això crec que ho hauríem de tenir sempre força present, no? Ara, tota la qüestió, no sé, vacunes, no vacunes, etcètera, jo m'alineo molt en la reflexió que ha fet l'Arnau, en el sentit doncs, de que probablement la teva pròpia responsabilitat, per més que no et diverteixi gens, que una substància inicialment que podríem mig sospitar que és en part encara experimental, doncs entri en el teu propi cos, però tens aquest, diguéssim, aquest plus de responsabilitat que et diu, bé, jo vacuno primer perquè no vull agafar això i segon i sobretot per una qüestió doncs, de responsabilitat social, no? De dir, no vull ser transmissor precisament d'allò que jo no vull agafar. I esclar, lògicament sí que hi ha aquest greuge de dir, ostres, si jo em vacuno, si jo em poso la mascareta, si jo em porto bé, entre cometes, no ho sé si tinc dret a exigir tots els altres que facin el mateix, però el que evidentment no tinc dret és exigir que pensin igual que jo. Però sí que hi ha coses que crec que transcendeixen una mica el que són pròpiament estrictament els drets individuals. Segurament hi ha molts drets socials que haurien d'estar per damunt d'aquests drets individuals. Que això s'hagi de traduir en un passaport Covid per viatjar, no ho sé, és complicat respondre-ho. Estic d'acord que és una qüestió que està molt en els límits, en els clarobscurs de poder afirmar una cosa o de poder afirmar-ne una altra. Que això s'hagi de traduir en un certificat o en una aplicació o en el que vulguis per poder entrar en una discoteca a la nit, exactament tres quarts del mateix. Que això s'hagi de traduir, i aquí sí que ja potser tinc una opinió una miqueta més clara, en què els responsables de l'oci nocturn s'hagin de convertir en policies que tothom porti mascareta, això crec que no. Crec sincerament que no, això és una actitud individual i el responsable de no portar mascareta a la pista de ball és el que no se la posa, no el titular de la discoteca que en principi se suposa que és el primer interessat que dins del seu local no hi hagi situacions d'aquest tipus, no? Bé, jo encara m'agradaria més que es poguessin suprimir les mascaretes a la formació inicialment. Jo doncs dono classes a la uni, a una uni privada, i m'encantaria veure la cara dels meus estudiants. M'encantaria, sincerament, molt abans que no haver-la de veure en les pistes de ball. que més, francament, més igual. Ara també entenc que ballar i fer un exercici físic amb una mascareta posada deu ser complicat. Segur, requereix un esforç diferent sí. Que si no la portes. No?
I d'altres coses que passen a les discoteques, Josep, i d'altres coses.
Oi tant.
Ara, oi tant. En tot cas...
Encara me'n recordo una mica. No?
Segur que sí, segur que sí. En tot cas, clar, avui fem aquest minidebat sobre aquest tema. A mi, de tota manera, quan el plantejàvem, sí que em semblava també una mica prematur, perquè no és el mateix, tot i que déu-n'hi-do, la festa que hi ha la nit dels dijous que la festa que hi ha els caps de setmana, inclosa els divendres. Jo crec que la prova de foc, en tot cas, la veurem durant aquest cap de setmana i de cara a dilluns ja sentirem i ressentirem balanços, crítiques i lluances de tot, però vaja, això serà un altre capítol. Nois, si us sembla, canviem de tema. Una de les polèmiques de la setmana, dic polèmica perquè hi ha hagut opinions de tots els colors, que és aquest anunci per part del govern espanyol d'aquest bo cultural de 400 euros per als joves quan arriben als 18 anys. L'han titllat d'electoralista, hi ha hagut crítiques perquè en un principi incloia les curses de braus i després els toros han acabat marxant d'aquesta proposta. Una mica així a grans trets, què us sembla que des del govern espanyol es proposi aquesta línia d'ajudes per al jovent? Arnau.
D'entrada he de confessar que no n'estic gaire al cas, o sigui, no he llegit gaire la notícia, ara uh-huh. l'estava revisant, uh-huh. però he de dir, desconeixent exactament de què és el que acaba de tractar aquest bo, crec que és una bona notícia que el govern ajudi el jovent a acudir a la cultura, uh-huh. perquè la cultura és necessària, però crec que seria de molt més ajuda que baixessin l'IVA cultural i que fessin els espectacles teatrals, musicals, de tot tipus, més assequibles per als joves. Això seria molt més efectiu i tindria molt més efecte a llarg termini que no pas donar 200 euros, crec que són.
400. Sí, senyor.
400. Doncs donar 400 euros al jovent. Crec que seria molt millor. Sobre la tauromàquia, home, etern debat sobre si és... és escultura, és tortura, bé, no, això no ho arreglarem mai. I sobre si és electoralisme, home, és evident que el govern espanyol, com el govern britànic, com el govern francès, com tots els governs d'arreu del món, també, fins i tot pel govern català, no passen per un bon moment, perquè han hagut d'aplicar mesures molt restrictives, l'economia doncs, s'ha ressentit, i en el cas d'Espanya doncs, hi ha eleccions d'aquí 2 anys i tenir doncs, notícies com que cada dia puja el preu de la llum doncs, poder no els ajuda gaire i clar, doncs, han de motivar el votant d'alguna manera poder sí que va per aquí però no ho sé.
Sí, fem un ara, repàs superràpid perquè al principi ara, no m'he acabat de mirar del tot, però fem un repàs per a aquells que estiguin a casa i que diguin, ostres, jo tampoc no conec massa els detalls. Bàsicament és un bo de 400 euros, això estaria pressupostat de cara a l'any que ve i és perquè el jovent es gasti aquests diners en béns culturals. Això inclou literatura, inclou teatre, inclou anar al cinema, inclou concerts de música i tot el que es pugui derivar de l'àmbit cultural. Llavors hi havia aquest debat dels toros, com deies, l'etern debat. També hi havia sorgit un debat de si això inclouria, que sembla que sí que ho inclou, els videojocs. En fi, és una cosa que encara està per definir-se amb cara i ulls, però a grans trets, de moment, el que se sap és això.
Bé, jo he de dir, insisteixo, prefereixo que baixin l'IVA cultural. Ara bé, si a mi em donen 400 euros per anar al teatre i comprar llibres, a mi em farien molt feliç.
Doncs mira, el dia que facis els 18 anys, t'ho regalarà el govern.
Ah, doncs això ja va ser fa 3 anys.
Anem tard.
Jo vaig tard ja em sap greu.
Sí, anem tard.
Josep, tu què, com ho veus?
Mira, si el jovent tingués feina, no caldria un bo de lloguer ni un bo de cultura. Si el jovent tingués, a més de tenir feina, aquesta feina fos digna i tingués la possibilitat, perquè ja no et dic la capacitat, que és absolutament òbvia, però tingués la possibilitat real de generar uns ingressos suficients com per emancipar-se quan toca i quan la meva generació ho fèiem, doncs realment no caldria un bo, de, un bo cultural. Si la cultura estigués realment recolzada i els nostres governants doncs, creiessin en la cultura i la recolzessin com cal i no fos la germana petita o, en fi, o la part més fosca i més oblidada dels pressupostos i encara pitjor de l'execució dels pressupostos a tot arreu, de, per no parlar de Catalunya, en concret, doncs probablement no caldria potenciar la cultura a partir d'un bo cultural perquè s'hi apropessin els el jovent. Sí que hi ha una cosa que m'agrada, és a dir, que és veure com es complica en la vida per definir què és cultura i què és no, és a dir, per què podrà servir o no servir aquest bo cultural, no? Esclar, 400 euros, si tu mires fredament, són 20 llibres. Jo, encantat que es comprin 20 llibres, però clar, 20 llibres... pregunta tonta, però vols dir que 20 llibres tenen del que sigui, com per exemple el que va presentar el senyor Zapatero ahir tarda a l'Ateneu Barcelona? És que aquesta és una altra qüestió, no sé si fins a quin punt l'Ateneu de Barcelona s'hauria de s'ha de prestar a fer promocions de llibres que no són literatura, sinó que són llibres doncs, del que s'acostuma a dir autors mediàtics. Doncs, i perdona, jo és que amb això sóc molt radical, com la majoria dels que intentem escriure, intentem estar una miqueta compromesos amb la literatura i amb el que és verdaderament cultura. Però em fa gràcia això, és a dir, que hagin de tenir dificultats per qualificar quines activitats són cultura i quines no. M'agradarà veure la llista final, pot ser molt divertit.
Sí, està molt bé perquè, clar, sí que es categoritza directament que la literatura, els llibres, són cultura, però és el que tu dius. No tots els llibres, cada llibre té la seva pròpia naturalesa i no tots veuen d'això. I jo sí que us volia preguntar, perquè al final no sé si ho sabíeu, però jo us ho dic ara, jo sóc un bon friqui dels videojocs, i és un debat que és molt habitual dins d'aquest món, de si són o no són cultura. Al final, un punt convergent entre tota la gent que estem seguint aquest mundillo és que n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Llavors seria una mica el mateix. Aquí pot passar això, no? Que ara tenim primer aquest primer debat i després tindrem subdebats en què es pot i en què no es pot gastar aquests diners, perquè, per exemple, ara se m'acudeix així una mica en l'aire. Seria cultura anar a comprar material per pintar? Perquè això, de moment, el president Sánchez no n'ha dit ni piu, però si vas a comprar els pinzells, les pintures, al final això no deixa de ser una pràctica.
És una qüestió de sentit comú, no? Si tu pintes si tu et compres una caixa, una bona caixa de pintures a l'oli, és evident perquè la vols fer servir. És a dir, serà per pintar-te les ungles.
Clar, clar.
Ni per pintar la paret.
No sé com dir-ne. Esclar, és com el debat dels videojocs que deies tu. Jo sóc friqui de moltes coses, dels videojocs no, d'algunes altres sí, però és igual. Probablement quan els interessats en el món dels videojocs doncs heu acabat pensant doncs, que n'hi ha que sí, n'hi ha que no, senzillament es basa en quin substrat es basa aquell videojoc en concret, és a dir, si té un substrat doncs, de naturalesa cultural o no, però és que llavors això és com tot, és a dir, qualsevol cosa, qualsevol activitat, qualsevol aplicació cultural pot ser cultura o pot no ser-ho en funció doncs, de que tingui un substrat cultural suficient o no el tingui. És tan senzill com això. El cinema és cultura, jo penso que tothom diria que sí. Ara, a vegades veus determinades pel·lícules que dius, mare de Déu senyor, oi?
Total.
O sèries de televisió, en fi, o llibres, però és que inclús llibres que es puguin considerar literatura, ja no estic parlant doncs, de en fi, de llibres que pensen en això. Jo crec que al final tot això peca del mateix, és a dir, parlàvem d'electoralisme, potser no és tan exactament electoralisme, sinó que per mi encara és potser encara un punt més greu, i és que segurament un estadista pensaria en recolzar la cultura, mentre que un polític pensa en otorgar un bo cultural per una capa de població determinada que pensa que pot apostar perquè no està prou interessada en el tema i potser si es la podrà fer interessar més, etc etc, i de retruc doncs, també potencio la cultura. Escolta, carai, tu, per mi un estadista pensa en 4 generacions i un polític només pensa en 4 anys. Aquesta és la diferència.
O menys.
O no, 4 anys perquè és, sí, menys només si s'anticipen eleccions, eh?
Sí. La resta, com ara és la norma.
La resta de períodes els importa un bledo.
Nois, ens queda un minut, però el Josep ja ha fet un esment abans de també el BOP d'ajuda al lloguer per als joves d'entre 18 i 35 anys. Et vull passar molt breument, Arnau, tu abans comentaves que tu el que preferiries respecte a la cultura és que desaparegués aquestes imposicions d'aquesta taxa impositiva. La cultura, no sé si amb el tema de l'habitatge tens un posicionament semblant, en lloc de donar ajudes potser caldria regular els preus del lloguer.
Home, vull dir, a Barcelona crec que els lloguers ja van pels 1.000 euros, els més econòmics.
Clar, sí, sí.
Crec que és una vergonya. Al Prat, per exemple, de 700-800 euros no baixa. El jovent no ens podem emancipar als nostres pobles i les nostres ciutats. Vull dir, és que és una vergonya. És que no. És que clar que s'ha de regular. És que algú hi ha de fer alguna cosa, perquè després... Bé.
Sí, sí, sí. No deixa de ser
incontrolable.
Sí, no deixa de ser posar la
mentre hi hagi la llei de l'oferta i la demanda, nosaltres sempre serem els més afectats.
Sí, sí, al final és posar la vena en lloc de curar la ferida, no? Una mica és fer les coses una mica al revés. Bé. En tot cas, companys, en tornarem a parlar segur d'aquestes històries, però això ja haurà de ser en una nova edició de la tertúlia del Connectats. Josep Amorós i també el company Arnau Rulló des del Prat Ràdio. Els dos, una abraçada ben forta i gràcies per ser aquí amb nosaltres un dia més.
Bon cap de setmana, gràcies.
A tu, bon cap de setmana.
Adéu. I fins aquí aquesta primera hora del Connectats que hem rematat amb aquesta tertúlia amb els cracs Josep Amorós i Arnau Rulló. Tornem a partir de les 5 de la tarda amb més continguts, amb una entrevista de personatge a l'advocat Esteve Regales, també amb l'espai esportiu, amb els amics de Ràdio Sabadell. Acabarem amb les notes locals, avui amb la música de Sense Sal que ens acosten els amics de la Ràdio Municipal de Terrassa. Tot això a la teva emissora local, aquí al Connectats.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santeufemi. El sindicat majoritari de maquinistes, el SEMAF, ha desconvocat la vaga de Renfe des d'avui divendres a les portes del Pont del Pilar i coincidint amb els 5è dies d'aturades. Sindicat i empresa han arribat a un acord per recuperar el servei que es prestava abans de la pandèmia, segons assenyala el SEMAF en un comunicat. Les raons que hi havia darrere de les aturades són la supressió de connexions ferroviàries, la manca de personal i la degradació de les instal·lacions, així com el possible traspàs de competències al govern català. Durant les 5 jornades de protestes s'han anul·lat centenars de trens per l'incompliment dels serveis mínims davant la desesperació de les persones usuàries. Malgrat la desconvocatòria del SEMAF, sí es mantenen les aturades del sindicat ferroviari, que és minoritari, amb aturades parcials per franges horàries de 7 a 9 del matí i de 6 a 8 de la tarda, tant avui com dilluns i dimarts. A hores d'ara no es noten els efectes de la vaga. L'oci nocturn ha reobert per primer cop en gairebé 18 mesos, amb un 70%